Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els tècnics d'Hisenda alerten que tant el finançament singular per Catalunya com el reforçar l'Agència Tributària Catalana per donar compliment al pacte de govern entre el PSC i Esquerra provocarien importants problemes laborals i, sobretot, legals. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i en aquesta línia el Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda, el GESTA, ha advertit que el finançament singular és inconstitucional i difícilment passarà al filtre de l'alt tribunal. Pel que fa a l'Agència Tributària, veuen impossible que estigui a punt l'any 2026. I per què? Doncs perquè, segons el sindicat, no s'arribarà a temps si no hi ha transferències de personal, de programes informàtics i fins i tot d'edificis. A més, des de GESTA recorden que la majoria de funcionaris de l'Agència Tributària a Catalunya provenen d'altres comunitats autònomes i estan desitjosos de tornar als seus llocs d'origen. De tot plegat, té més detalls a la Yolanda Canales.
No, és el que asseguren representants sindicals d'una banda i de l'altra, de la Hisenda Catalana i de l'Agència Tributària. Diuen que només amb voluntat política no es compliran els plaços, perquè es necessiten treballadors i fins i tot més edificis. Per posar només algunes xifres, l'Agència Tributària de Catalunya té actualment 874 treballadors, mentre que l'estatal compta amb més de 4.000 a tot Catalunya, i d'aquests, entre 1.200 i 1.300 es dediquen gairebé en exclusiva a les tasques pròpies de la gestió de l'IRPF, que és el que hauria d'assumir l'Agència Catalana el 2026. I com es cobriria tot plegat? El secretari general de GESTA, el sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda, José María Molinedo, veu impossible que la Generalitat ho faci amb oferta pública d'ocupació, perquè hauria de ser molt nombrosa i amb poc temps per a preparar-la. El normal, diu, quan hi ha una transferència d'aquest tipus, és que l'administració receptora faci una oferta a les persones que estan fent aquesta feina en l'altra administració. Oferta que, evidentment, hauria de ser molt atractiva.
Si és una oferta lo suficientemente atractiva, bien porque aumente las condiciones de teletrabajo o porque haya una mejora en la carrera profesional o en la progresión profesional o nivel retributivo, en ese caso, pues es posible que una parte de los funcionarios que actualmente estén desempeñando ese trabajo en la Agencia Tributaria del Estado pudieran querer transferirse a la Agencia Tributaria de Cataluña.
Això d'una banda, i de l'altra, Molinedo recorda que bona part dels treballadors que s'han incorporat els últims anys a l'Agència Tributària a Catalunya són de la resta d'Espanya i la majoria aprofita la mínima ocasió per tornar a casa seva.
Però la major part de los funcionarios están deseosos de salir de Cataluña. De hecho, hay un 30% más de funcionarios que en el último panel de movilidad se han trasladado desde Cataluña a otras comunidades autónomas, pero no por esta cesión, sino porque, como ocurre todos los años, en cuanto hay la menor oportunidad de trasladarse, no la desaprovechan.
I una altra qüestió que preocupa als treballadors és la pèrdua d'informació que podria suposar el traspàs. L'impost de la renda no només afecta un treballador i a un territori concret, i també els ministeris concedeixen prestacions i les calculen en funció de la informació que els dona Hisenda, informació que podria quedar incompleta.
No marxem de l'administració pública i et demano atenció amb aquesta sentència del Tribunal Social número 2 de Terrassa. Ha condemnat a la Generalitat a pagar una indemnització a un treballador que ara és fix pel procés d'estabilització i que va encadenar contractes temporals des de 2005 a la Conselleria d'Interior. En concret, la indemnització és de 20.845 euros. La Generalitat ha presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però si la sentència és avalada per l'alt tribunal, obriria la porta a milers de reclamacions de treballadors públics que eren interins i que estan en una mateixa situació. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Explica'ns quin és l'argument d'aquesta sentència per donar la raó a aquest treballador que estava i que està al Departament d'Interior.
Si la causa és que aquest abús de la temporalitat, per ser exclusiu de l'administració pública, perquè l'empresa privada s'obligava a la contractació fixa, mereix una compensació via indemnització, tot i que aquest treballador ara sigui fix amb el mateix lloc de treball, perquè l'administració de justícia considera que són dos contractes diferents. L'advocat del treballador de la Conselleria d'Interior, Pau Albert Martí, ha explicat a migdia de COPE Catalunya i Andorra la reclamació admesa per la sentència del seu client.
No, escolti, que aquest senyor tenia una relació temporal, molt llarga, concatenada per molts contractes, però s'ha de pagar aquesta indemnització, perquè la indemnització és la sanció a l'abús de la temporalitat. El que ha succeït a partir de la superació del procés és el naixement d'una nova relació. I, per tant, finalitza una i neix una altra. I aquest canvi és el que genera el dret a la indemnització.
La Generalitat ja ha indemnitzat els interins que no van poder optar o no van superar el concurs de mèrits o concurs de l'oposició i que s'han quedat sense contracte. I ara s'afegeix aquesta sentència que amplia els que van a superar aquest procés d'estabilització, a cobrar una indemnització. Pau Albert Martí parla del futur.
Això obre la porta a que totes les persones que han estabilitat la seva situació i que venien d'una contractació fraudulenta, és a dir, d'un abús de la temporalitat, tinguin dret a demanar aquesta indemnització malgrat hagin estabilitat, efectivament. Insisteixo que això té un origen en la normativa europea.
Amb el cas d'aquesta sentència serien gairebé 20.000 euros per a aquest treballador. El recorregut jurídic d'aquest cas pot acabar al Tribunal Suprem i fins i tot a la Justícia Europea per establir jurisprudència. Entre el personal d'administració i ensenyament, uns 21.000 treballadors de la Generalitat han passat de ser interins a ser fixos per mèrits i uns 15.000 gràcies al procés d'oposicions extraordinari. Aquestes dades falten sumar-hi el personal de salut, que encara està fent proves, i l'objectiu final és arribar a estabilitzar a 60.000 llocs de treball. A més, s'hauria d'afegir també els treballadors de les administracions locals i el de l'administració central, que van patir la temporalitat dels seus contractes en el seu règim laboral.
Gràcies, Sergi. 4 minuts, 2:43, temps ja per l'àrea de serveis. Encarem un final de setmana amb molta més calma pel que fa al temps. Després de dies de pluges i aiguats, tant divendres com el cap de setmana, pràcticament no plourà enlloc. Sí que és cert que divendres es poden escapar alguns ruixats febles cap a les Terres de l'Ebre que no tindran res a veure amb els aiguats que dimecres al vespre van deixar pluges torrencials i molt importants a la comarca del Montsià. El cap de setmana el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols, però no s'espera tampoc pluja. Les temperatures pujaran divendres i una mica més al cap de setmana quan recuperarem l'ambient suau al migdia amb temperatures entre els 15 i els 20 graus. Ahir va ser un dia molt complicat a la xarxa viària. Avui sembla ser que hi ha molta més tranquil·litat. Aviam si ens ho confirma el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. A aquesta hora repassem dues incidències, sobretot, que afecten a la circulació. Comencem parlant d'un accident que s'ha produït a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, l'autopista C58, la del Vallès. Hi ha un carril tallat a la trànsit, aturades de gairebé 5 quilòmetres. Gairebé no arriba, però li falta poc, des de Ripollet fins al nus de la Trinitat. Ara està força complicada l'entrada a Barcelona per aquesta C58, com us dèiem, a causa d'un accident a tocar de les rondes de Barcelona. L'altre accident que volem comentar, a la C55 entre Manresa i Castellgalí, de fet, es dona pas alternatiu als vehicles i hi ha aturades de més d'un parell de quilòmetres i en tots dos sentits de la marxa. Això passa, com us dèiem, a la C55 entre Manresa i Castellgalí. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La pesca catalana perd actius a ritme vertiginós. El 30% de les embarcacions pesqueres han plegat en l'última dècada, segons dades de la Direcció General de Política Marítima, i respecte a fa 20 anys la xifra encara és més radical. Més de la meitat dels vaixells de pesca, un 54%, han plegat. La caiguda del nombre de pescadors també ha suposat una baixada en les tones de peix que es pesca a Catalunya. El 2013, per exemple, se'n pescaven 22 i ara només 16. A Palamós, al Baix Empordà, un dels ports insígnia de la pesca catalana, la imatge és molt clara. A banda i banda de les plataformes de formigó, on abans hi havia moltes vegades una doble fila de vaixells d'arrossegament a cada banda, ara fins i tot hi ha espais buits. Dels 28 vaixells d'arrossegament que tenia en actiu el port de Palamós l'any 2013, ara només en queden 21. No hi ha relleu generacional, en part perquè tenim moltes traves de l'administració. Aquest és el lament que es fan tots els pescadors amb els que hem pogut parlar i que és una constant a totes les confraries de la costa catalana. A la de Barcelona només queden 22 barques i 153 pescadors, quan l'any 2017 hi havia 29 vaixells i 356 pescadors. La Cristina és l'única dona pescadora de la confraria barcelonina i ens ha explicat la seva història. Aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra l'ha escoltat el Ricard Álvarez.
Acostumats a parlar de grans creuers quan parlem del port de Barcelona, de vegades oblidem que encara hi ha vaixells de pesca que surten a fer la seva feina cada dia. El cas de Barcelona, a més, és singular per aquest tema i també perquè només tenim a una pescadora. Ella és la Cristina Caparrós i s'ha mostrat preocupada per la falta de relleu generacional.
En aquests moments, com tot el sector primari, la pesca té, passa per moltes dificultats per trobar qui es vulgui dedicar al món de la pesca en els propers 5-10 anys. I en el cas de Barcelona jo crec que és com més acusat que la pesca perdi aquest protagonisme.
Entre altres factors, la falta de visibilitat que tenen degut a que realitzen la seva feina mar endins no ajuda que segueixi sent una opció triada.
Jo crec que hi ha poc reconeixement del sector primari en general, encara més de, pensaria, de, sense que ningú se m'enfadi, de ramaderia, d'agricultura, però del sector pesquer jo crec que hi ha encara menys visibilitat, en el sentit de que clar, o sigui, nosaltres quan feinegem estem fora, no? Vull dir, no hi som. I no podem portar els tractors de la Generalitat. I llavors som un sector una mica que està com una mica basat, no?, a fer la seva, naixent, i d'alguna manera no tenir aquest com reconeixement social, i això crec que juga en contra nostra a l'hora de fer una estratègia per buscar un canvi generacional.
Insisteix en que la pesca pateix manca de reconeixement, però que t'aporta coses que altres professions no poden oferir-te.
Jo crec que sí que falta una mica de reconeixement i de falta canvi de discurs, no? De dir, som molts els que hem tingut opcions de dedicar-nos a altres coses i ens dediquem a això perquè ens agrada i som feliços a l'aire lliure i ens agraden els treballs no monòtons i ens agrada el contacte amb la natura i ens agrada poder col·laborar amb científics i amb divulgació, i això, aquesta feina ho permet. En canvi, altres feines no ho permeten. I jo crec que aquesta part com de passió, d'ofici, de tradició, sí que queda com molt diluït.
La Cristina Caparrós és armadora del vaixell Nus a Barcelona, on en pocs anys la flota ha passat de 29 a 22 embarcacions i els pescadors s'han reduït a la meitat, arribant actualment a 153 persones.
Ja la puc saludar al senyor Enric Arenas, que és el director de l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya. Senyor Arenas, Enric, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, expliquem una mica als nostres oients d'entrada quins cicles formatius relacionats amb el món de la pesca impartiu en aquesta escola i a partir de quan? Si ha començat el curs o és a primers d'any? Com funciona?
Bueno, nosaltres som un centre de formació professional uh-huh. i impartim cicles de grau mitjà i grau superior bueno, relacionats amb la pesca, un de grau mitjà i un de grau superior. I vam començar al setembre, com tots els centres, instituts de la resta de Catalunya. Mm-hmm.
Vostès, entre altres accions i altres cursos, m'imagino que han d'estar una mica encarregats de despertar vocacions per als nous pescadors, que estem parlant avui aquí a COPE Catalunya i Andorra, que cada cop hi ha menys pescadors a la costa catalana, la veritat.
De fet, una de les grans problemàtiques que hi ha és que cada vegada hi ha menys vocació de pescador perquè cada vegada ens venen menys alumnes vocacionals. Ens arriben alumnes que volen dedicar-se al món de la nàutica però no relacionada al món de la pesca. I una de les grans inquietuds que tenen les cofradies és això, el relleu generacional.
Aquí la pregunta del millor és com es pot motivar els joves a que es dediquin a la pesca, que tots sabem, els que som de pobles mariners, que és la feina de pescador és una feina molt dura, eh?
Sí, fent això és molt dura, ja ho diu vostè. I què passa? Fent tan dura, els propis armadors a son fills, o patrons a son fills, els diuen, no et dediques a això, dedica't a una altra cosa. I aquí és on comença el problema, que molts tenim, abans teníem molts de fills de patrons i ara no en tenim tants.
I com li donem la volta, senyor Arenas, vostè que està dins de la situació, com se li pot donar la volta amb això?
Home, doncs incentivant el sector de la pesca.
I com s'incentiva, aviam? Vostè que deu tenir les idees clares sobre la qüestió.
Home, a mi m'apreta, perquè a mi m'apreta molt vostè. No, però, home, és difícil. Primera, facilitant aquella gent que ja està a la mar, facilitant l'entrada als cicles formatius. Aquesta és la primera. Vale? O sigui, que facin un tastet, que vagin a la mar i que després vinguin a l'escola a acabar la seva formació com a patrons. Això és la primera. I bueno, pues anar treballant,
motivant,
fent veure que sí que és pesat, però té la seva gratificació, perquè, bueno, pues, seran els seus propis jefes,
faran viuran a l'aire lliure, viuran experiències cada dia noves, això és el que hem de motivar.
Estaria bé també promocionar, jo no sé si ho tenen contemplat vostès, la figura de l'aprenent, com hi ha d'altres feines. Clar, aquí a Catalunya.
És el que li dia jo a vostè, és els alumnes que vagin a la mar i un cop vagin a la mar, després tornin a vindre al centre. De fet, nosaltres ja tenim les pràctiques en l'empresa, que el que fomentem és que vagin a barcos de pesca, que provin això, però tenim pocs barcos de pesca on enviar els alumnes. Perquè, clar, els alumnes trien l'empresa on volen anar quan fan la formació en centre de treball o la seva estada a l'empresa, i normalment trien embarcacions que no estan relacionades al món de la pesca.
L'institut està a l'Ametlla de Mar, en veritat?
Sí.
Però aneu fent pràctiques en d'altres punts de Catalunya?
Nosaltres fem arreu de Catalunya i arreu de l'estat espanyol. Perquè nosaltres mos vegem de les Balears, mos vegem de València, inclús mos vegem d'Alacant, que tenen escola allà, també mos venen algun alumne aquí, i bueno, i de llocs i d'arreu.
A quin perfil d'alumnes teniu més, homes que dones?
Home, aquí històricament, tot i que en els últims anys ha començat a créixer un número de dones, sempre hem sigut de perfil homes. Homes de totes les edats, aquí, sobretot a grau superior, de totes les edats. Vull dir, trobes alumnes que tenen 18 anys, que acaben, o 19 anys, que acaben del batxillerat, o venen d'un grau mitjà, com a alumnes de 45-50 anys, que han estat treballant i ara tornen aquí per a tindre una titulació professional.
Són l'únic centre que imparteix aquest tipus de formació a Catalunya o n'hi ha algun altre més?
No, aquí a Catalunya som els únics, però a la resta de l'estat espanyol n'hi ha 11. 11 centres. El que passa és, a veure, la realitat és que som només una escola per la dificultat. O sigui, nosaltres estem dotats de simuladors, d'embarcació, i això porta, és un cost, aquesta escola costa molts de diners. I per tant és inviable fer altres escoles, altres llocs de Catalunya.
I algun jove que ens estigui escoltant i que vulgui interessar-se per formar-se com a pescador o amb alguna tasca relacionada al món de la nàutica, com pot fer-ho? I en fi, són cursos molt, molt cars per a una economia normal.
A veure, són cursos que són un institut públic, per tant tenim preus públics, i estudiar un grau mitjà només costa 1,12 € que és l'assegurança escolar obligatòria. L'únic que s'han de desplaçar aquí a l'Ametlla. Però i els graus superiors tenen el preu públic de 360 € a l'any.
Molt bé. Senyora Arenas, ja per acabar, veu el got mig ple, el got mig buit de cara al futur quan parlem del sector de la pesca a Catalunya?
Home, jo sempre el veig mig ple, perquè des de l'escola fomentem la forma... És que, a veure, aquí vostè està parlant en l'institut.
Sí, sí.
La part de l'escola és més gran i abarca tot el territori, i la formació en certificats professionals que costen la formació a les cofradies i a la resta. Per tant, jo el veig mig ple.
Molt bé. Enric Arenas, director de l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, gràcies per atendre'ns avui. Bona tarda, moltíssima sort, i que tota la feina que fan doni els seus fruits.
Moltes gràcies, això esperem.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra, però ara arriba el moment, com sempre, de fer una aturada per publicitat, i després la Mar Puerto ha vist com funciona una nova eina per facilitar el diagnòstic d'un dels càncers més comuns al dia d'avui. T'ho expliquem en un parell de minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! a coger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Hospital Clínic disposa des d'avui d'una nova eina d'intel·ligència artificial disponible per a qualsevol hospital i que permet facilitar el diagnòstic del càncer de pròstata. Ho ha vist aquest matí la Mar Puerto.
Sí, i és que el càncer de pròstata és el més freqüent en homes. En l'ús d'aquesta eina, el professional puja al sistema una imatge d'una ressonància magnètica d'una sospita de tumor i l'eina facilita un informe que indica si pot acabar desencadenant un càncer. Es tracta d'una eina universal i lliure i el prototip ja està operatiu de manera que qualsevol hospital la pot fer servir. Ho explica el cap de servei d'urologia de l'Hospital Clínic, el doctor Antonio Alcaraz.
Esa herramienta es especialmente importante para todos esos especialistas más generalistas que no actual. Entonces, ¿qué es lo que te da esta herramienta? Te da un diagnóstico más preciso y una sospecha de realmente tener un tumor más o menos agresivo, que creo que es muy importante.
Una iniciativa, a més, que segons anomena Alcaraz, democratitza la medicina.
A mí me gusta decir que democratiza la medicina, porque evidentemente nosotros en el clinic pues tenemos los patólogos de los mejores porque se dedican a áreas muy concretas, pero eso no pasa igual en hospitales más pequeños donde el patólogo se ve obligado a hacer el diagnóstico no solo de próstata sino de mama, de colon, de pulmón y por tanto cuanto más abarcas menos aprietas.
Per tant, una iniciativa que s'emmarca en un projecte europeu amb 26 socis de 9 països que ha impulsat un repositori de dades federades amb imatges per millorar el diagnòstic de càncers de pulmó, color rectal, mama i pròstata.
Anem ara fins al Maresme. L'Ajuntament de Pineda de Mar ha engegat per aquest curs escolar una bona iniciativa vinculada a la seguretat del transport de nens i nenes. Concretament, un col·legi de la localitat organitza l'habitual i esperada excursió per escolars i pot sol·licitar a el consistori que la policia local faci un control d'alcohol i drogues al conductor del bus abans de començar l'excursió. Una bona iniciativa adreçada a una major tranquil·litat per totes les famílies. Doncs bé, dels 8 controls realitzats, en 2 els xofers han donat positiu. 2 de 8, una xifra que ha provocat sorpresa, negativa, clar, i amb la reclamació a les empreses que facin un control molt més exhaustiu. Li han explicat el Sergi Tor. Bona tarda de nou, Sergi.
Sí, bona tarda. I amb els dos casos positius, òbviament es va tenir que canviar el conductor. L'Ajuntament de Pineda de Mar, impulsor d'aquesta iniciativa, valora el bon funcionament de la mateixa i la col·laboració dels col·legis, alhora que s'ha sorprès que de 8 controls realitzats, 2 hagin donat a positiu, un d'ells per consum de cocaïna. La primera tenenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Pineda de Mar, Sandra Pérez, confirma a migdia de COPE Catalunya la desagradable sorpresa d'aquests positius i demana a les empreses majors controls.
Sorprèn, clar que sorprèn, mai t'esperes que pugui ser, però al final també hi ha moltes casuístiques i moltes circumstàncies que, evidentment, estic seguríssima que les empreses d'autocars, ostres, doncs també posaran mesures i també seran cautelosos, perquè, evidentment, tots sabem la responsabilitat que hi ha en aquests temes i, per tant, jo crec que tothom posarà mesures al respecte i també s'ho mirarà molt més.
La nova llei de seguretat en vial ja permet a les mateixes empreses poder fer controls periòdics o aleatoris d'alcohol i drogues als seus xofers. Des de l'Associació d'Automobilistes Europeus, Mario Arnaldo reclama a migdia a COPE Catalunya i Andorra augmentar l'exigència laboral davant d'aquests fets.
Yo creo que habría que reforzarlo con más razón, no solamente con dispositivos, sino también con que en los convenios laborales por prevención de riesgos laborales tendrían que establecerse una obligación de pasar, como ocurre con los pilotos de navegación aérea de un avión, que tienen que pasar unos controles psicofísicos con analítica de sangre y de orina para detectar si tienen algún problema de adicción o de drogas de abuso o al alcohol.
Recordem que aquest estiu un conductor d'autobús de 52 anys va ser detingut a l'Hospitalet de l'Infant per conduir drogat quan traslladava a 50 alumnes i professors a un viatge de fi de curs. Va donar positiu per cocaïna i en un judici ràpid al jutjat de Reus va ser condemnat a 6 mesos de presó, inhabilitació per l'exercici de la seva professió al mateix temps i la retirada del carnet de conduir per un any.
Gràcies, Sergi. Bona iniciativa, doncs, de l'Ajuntament de Pineda de Mar, de la policia local i també d'aquest institut que ha posat fil a l'agulla amb aquesta problemàtica d'alguns conductors que es passen amb l'alcohol i també amb les drogues. 6 de cada 10 persones asseguren no poder accedir a la fisioteràpia pública. Els professionals dedicats a aquesta pràctica consideren que la seva feina juga un paper molt rellevant en el sector sanitari perquè, a més de posar fi a malalties puntuals, ajuda a millorar la condició física de pacients amb malalties cardíaques i respiratòries o a tractar lesions medulars i traumatismes. També millora la vida i l'autonomia de les persones, sent especialment rellevant en els qui tenen una edat avançada. No obstant això, la presència d'aquests professionals és mínima a la sanitat pública, on només hi ha un fisioterapeuta per cada 10.000 habitants, tot i que l'Organització Mundial de la Salut recomana que hi hagi un per cada 1.000. Amb la pandèmia van aparèixer nombroses patologies que no han pogut ser absorbides pel sistema públic i que s'estan tractant a la privada, però la fisioteràpia no pot ser un luxe per només alguns que puguin pagar-se perquè és una cosa necessària per ells. Tot plegat dona peu a un intrusisme cada cop més gran en el sector amb els riscos que això comporta. Les xifres són espectacularment greus, com li ha explicat a la Yolanda Canales aquest matí a RER en COPE Catalunya i Andorra l'Anaïc Castilla, que és vocal del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
L'intrusisme és tan gran en aquest àmbit que, per dir-ho amb xifres rodones, per cada persona que té el títol acreditatiu i que està també col·legiada, n'hi ha 3 que es troben fora de la legalitat. En definitiva, que són intrusos.
Constància, sí, és impossible saber-ho exactament, però sí que, com a dades, et podria dir que fisioterapeutes col·legiats estem actualment sobre els 13.000. I potser podem trobar unes 40.000 persones que es poden dedicar o que poden ser intrusos, no? Com els anomenarien, que estan exercint sense, doncs, com tu comentaves, no? Sense estar habilitats ni acreditats sanitàriament.
I per què passa això? L'Anaïc Castillo diu que la llei és força laxa i els professionals no estan prou emparats. Però posar-se en mans d'algú que no està acreditat té conseqüències, perquè pot agreujar lesions i fins i tot que aquestes siguin irreversibles.
Poden ocasionar danys directament i fins i tot si tenen alguna lesió prèvia que no saben, es pot agreujar aquesta lesió i fins i tot arribar a realitzar a la persona, no?, que s'ha anat a tractar lesions irreversibles. I per afegir així també casos que ens podem trobar, doncs són casos d'estafa, no? Perquè se'ls hi promet o se'ls hi realitza tractaments,
sí,
que al final són innocus, que no els hi serveixen.
I tot plegat és denunciable. El pacient pot presentar una denúncia als jutjats, també pot recórrer al col·legi professional o a Consum. Cada any el Col·legi de Fisioterapeutes interposa una quarantena de denúncies per centres que no estan acreditats sanitàriament, per posar només un exemple. I per què molta gent acaba en mans de persones no acreditades? Influeix també les llistes d'espera que hi ha a la sanitat pública. Per cobrir tota la demanda, segons l'Anaí Castillo, caldria com a mínim uns 1.200 fisioterapeutes. Ara la xifra queda lluny, però també reclamen un accés més directe perquè els pacients no hagin d'esperar tant de temps.
El que demanem és l'accés directe a la fisioteràpia. Què vol dir? Actualment han de passar pel metge de família, no?, en un CAP, per poder accedir al fisioterapeuta. Llavors, si aquest pas ens el saltem i el fisioterapeuta rep directament segons quins casos, doncs, clar, escurçaríem una mica la llista d'espera.
I l'Anaí també recomana una visita periòdica al fisioterapeuta perquè salut, prevenció i millora, en definitiva, la qualitat de vida.
I ara puc parlar amb l'Aleix. Aleix, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui estem parlant dels fisioterapeutes. Tu estàs en mans d'un fisio, però, ull, no és un fisio col·legiat. Això, saps el que t'exposes, no?, que és un risc, no?, o què?
Sí. Jo porto molt de temps anant a fisios ja, perquè tinc moltes lesions musculars, i no m'ha funcionat cap. Llavors vaig provar amb aquest home, que és del meu poble, que, bueno, ell és nutricionista, I bueno, estic amb ell ara.
Estàs content del servei que et dona?
Sí, estic molt content. M'explica tot detalladament i encara que no tingui el títol d'afició, a mi m'està funcionant.
Ja, tot el que et fa et funciona bé, et serveix a tu per trobar-te físicament bé de les lesions que tens o de les molèsties que pots arribar a tenir, o no?
Sí. Al principi sí que ho notava una mica raro el que em feia,
yeah,
perquè és un altre tipus de veure la recuperació muscular, però a la llarga m'està anant bé.
Yeah. Concretament, si et pots explicar per què vas al físio, exactament, ets esportista o, en fi, o portes una vida una mica accelerada com portem tots i necessites rebaixar la tensió?
No, jo jugo a futbol des que era petit. I fa uns anys vaig tenir una lesió greu als isquiotibials, em vaig trencar el tendó, i des de llavors porto 3-4 anys que no em paro de lesionar dels isquios. És molt recurrent i al principi sí que anava a fisios amb títol,
sí,
però quan vaig veure que és que portava 2 anys que anava i a les 2 setmanes em tornava a trencar, vaig intentar buscar un canvi.
És conscient per això, Aleix, no?, dels riscos que corres, ho dic perquè si una de les lesions que tens doncs s'agreuja o fa un tractament que no et va bé, jo no sé si pots reclamar amb aquest senyor el tractament que et fa o no.
No puc reclamar perquè al final ell és veritat que t'ajuda amb la recuperació, rehabilitació muscular, però ell no es fa passar per un fisio oficialment, ell no diu que és fisio, ell té una carrera de nutrició i a part té moltes formacions que ha fet durant els anys, formacions extres de cursos i cicles, que amb això me't tracta i, bueno, ell t'ho diu, ell no es fa passar per un fisio ni res.
No, vull dir que no et porta engany ni molt menys, sinó que ell és sempre una persona transparent en aquest sentit i tu saps on vas i per què vas i les conseqüències que pot tenir si la cosa no funciona, no?
Exacte, i en cap moment em diu que és un fisio ni res, no.
Val. Saps si aquest senyor porta més gent o el teu cas és un dels pocs que tracta?
No, ell al meu poble sempre està ple, o sigui, sempre té gent, els hi fa entrenaments de qualsevol edat i ha tractat amb algun futbolista professional de que era del meu poble, que també ha tractat amb ell. O sigui, estem molta confiança en aquest home, en el nostre poble, és molt famós.
És una persona que de la total confiança, tot i que no tingui la titulació de fisio. Escolta una cosa, si la fisioteràpia estés, podríem dir, més implantada dins del sistema de l'atenció primària, el servei públic de sanitat, tu haguessis parat en mans d'una persona com aquest senyor, que pot fer-ho bé, però que no és un titulat, no està col·legiat com a fisio, si la cosa anés per les Seguretat Social, que ja hi és, però amb molts pocs fisios que hi ha, tu haguessis apostat per la Seguretat Social en lloc d'anar amb un altre, un privat?
Jo sempre hagués apostat per la Seguretat Social.
Yeah.
Jo, si fos per mi, també per el tema de diners... I bueno, jo confio molt en la sanitat pública. Jo hagués anat per la Seguretat Social.
Tu vas intentar abans d'anar per amb aquest fisio o no?
Sí, bueno, vaig intentar, em van derivar a un metge esportiu,
yeah,
a un hospital a prop d'on visc jo, però em donaven places per 2 mesos, 3 mesos. Clar, una lesió en 2-3 mesos o l'has tractat o no, o ja no pots fer res. Vull dir, et podràs veure si et podran curar, però aquesta rehabilitació, aquesta recuperació no es farà de la mateixa manera, no es farà tan bé que si vas directament just quan tens la lesió.
Molt bé, Aleix, ja per acabar, és molt car aquest senyor, aquest no fisio, però que dona bons resultats, almenys en el teu cas?
No, aquest senyor en concret no, perquè ell et cobra en funció del temps en el que està amb tu. Normalment els fisios et fan una hora, sempre, i tens una tarifa que a aquesta hora pues, la pagues i ja està. Jo considero que hi ha moments o hi ha sessions que no fa falta d'una hora, potser en mitja hora ho tens. I aquest home, pues, en funció dels minuts que estiguis, ja et cobra més o menys.
Molt bé, doncs, Aleix, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE. Escolta, felicitats que aquest senyor que t'està fent aquestes cures de físio et funcionin bé. I, bueno, com ets conscient dels riscos d'estar en mans d'una persona que no és col·legiada, doncs que tinguis moltíssima sort. Aleix, gràcies per atendre's. Bona tarda. I gràcies.
A tu. Adéu, adéu.
Doncs deixem el xicot aquell que se'n va amb un fisio no col·legiat i molt vinculat a la fisioteràpia i al món de l'esport. Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda, sí, perquè últimament hi ha moltes lesions.
El Barça, l'Espanyol i altres equips. Escolta una cosa, 3 i 5, Esports Cope, avui aneu d'excursió a Sitges, què passa?
Sí, començarem avui des de Sitges al programa perquè s'ha fet allà aquest matí una nova edició del Memorial Johan Cruyff amb la presència de mítics futbolistes del Dream Team com Vaquero, com Eusebio, com Salinas, Goico, Amor, Angoy, etcètera, etcètera, i escoltarem que acaba de parlar allà a Jordi Cruyff, que com sempre ha deixat reflexions interessants sobre l'actualitat del Barça. Escoltarem també a Casado, Marc Casado, el jugador del Barça, protagonista ahir al partidazo amb Juanma Castaño des de la concentració de la selecció espanyola, que ja viatja aquesta tarda cap a Dinamarca. Demà juga a Espanya, partit de Nations League, Dinamarca-Espanya, amb un punt, Espanya en té prou per certificar la primera plaça de grup. Ja està classificada pels quarts de final de la competició. Sentirem també ja protagonistes del clàssic de Lliga Femení de dissabte. Tenim Real Madrid-Barça en bàsquet. Victòria del Barça ahir a la pista del Partizan a l'Eurolliga, el Barça que és un dels co-líders de la competició, i parlarem també, estarem ja al circuit de Barcelona a Catalunya, del Gran Premi Solidari que es farà allà aquest cap de setmana a benefici dels damnificats, dels afectats per la Dana de València. A més, és el darrer Gran Premi de la temporada i s'estaran jugant, es juguen al Mundial de MotoGP Peco Bañaya i Jorge Martín.
Molt bé, doncs no us perdeu, com sempre, Esports Cope, arribaran puntualíssims a les 3 de la tarda i 5 minuts, avui amb aquesta excursió que heu fet els companys a Sitges, amb aquest memorial Joan Cruyff. Joan, gràcies, bon programa, us escoltem.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres també ho hem de deixar aquí, perquè d'aquí molt pocs segons arribarà, com cada dia, Pilar García Muñiz amb la tarda, a seguir explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, adeu-siau.